Al matí, amb Raquel García. El cub blanc.
Últim dijous de mes, i si sou fidels al programa ja sabeu que avui al Cub Blanc parlem d'un artista universal. Avui és el protagonista absolut l'italià Caravaggio, nascut a finals del Renaixement i precursor del Barroc, un revolucionari que va preferir plasmar la realitat en les seves pintures i rebutjar la característica bellesa ideal pròpia del Renaixement. Un home amb una vida intensa, marcada per la violència i la incomprensió, que començaria la seva carrera a Roma i on es convertiria en un pintor famós. Però per saber-ne més ens acompanyen, com sempre, en Gerard Torrada Sant Martí, artista, docent i dinamitzador de l'Acadèmia de Belles Arts. Bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
I la Rosa Dopazo, professora d'art i responsable del Seminari de Belles Arts, que, com ja sabeu, doncs fan a l'Acadèmia tots els dimecres. Bon dia, Rosa.
Bon dia.
Què és el que més us captiva d'aquest artista?
A veure, és un artista molt, molt, molt estrany. De fet, el cardenal Del Monte, que va ser el seu mecenes, el va qualificar, aquí ho teniu, ho veiem, de cerebro extravagantissimo. És a dir, no extravagant, no, era
el sumum,
considerat
ja
un personatge estrany, el sumum, tu ho has dit. I enllaça una miqueta amb una pregunta que em va ser el dia passat, dijous, que era aquella de si Miguel Ángel havia tingut o no problemes a l'hora de pintar, pel seu caràcter es deia homosexual i tal. Jo et vaig contestar no necessàriament, i en canvi amb Miguel Ángel no necessàriament, perquè des del punt de vista temàtic pues feia el que tocava fer, ¿vale? En canvi amb Caravaggio tenim a davant un personatge que és estrany, és extravagant, com deia el cardenal, en tots els aspectes, no només en la seva vida personal, per ser d'una violència extrema, sinó també en la temàtica. És una temàtica que comença a ser francament molt rara, és una temàtica molt estranya. Llavors, una temàtica on l'ambigüitat en el tractament de certes figures, jo no sé si entra en temes sexuals o no, però és molt ambigua, i si té un matís, diguem que sensual, no massa clar, que el fa estrany, eh? Fixa't que les primeres obres que veiem d'ell, això jo titulo o subtitulo en el cas aquest, el personatge com els límits del decoro. Vale? Les primeres obres són aquestes. Per exemple, un
baco. Per què els límits del decoro?
Els límits del decoro perquè la paraula decoro era una paraula clau en aquells moments.
Que prové de decorar.
No, la paraula decoro és el bon to. Sí. És a dir, fer el que has de fer i quan has de fer. És a dir,
Les normes socials.
Tu, per exemple, amb un enterrament no et posaràs a explicar acudits, i en canvi amb una reunió distesa no et posaràs a filosofejar, vale? Aleshores, en els quadres, per exemple, això hi entrava molt. La quantitat de Venus que hi podia haver en aquella època era extraordinària. Ara bé, una Venus, per exemple, no la col·locaries en el saló del tro d'un rei, perquè no era el motiu adequat. Si el col·locaries en la seva cambra privada, sobretot si era la cambra matrimonial, perquè se suposava que aquella Venus t'ajudaria a complir els teus deures com a marit. Però és clar, tenim aquesta figura, aquest personatge, que estava sempre al límit del decoro, de les normes socials, i que va tenir la sort de fer la seva obra en una època en la que hi havia un papa que més o menys era permissiu, entre cometes, tot i que estem parlant de l'època de la Contrarreforma.
Quin papa era?
Climent VIII. I de tenir al costat la figura d'aquest cardenal que, per lo que sigui, li va agradar. Però fixa't que abans d'arribar a la figura protectora d'aquest cardenal i els temes religiosos, trobem un Caravaggio que fa aquests temes. Per exemple, el Baco, però malalt. I a més molt malalt. O sigui, la cara, Baco qui era? Baco era el rei del vi, el déu del vi. Aleshores, se'l podia representar mancat de musculatura per indicar pues, la poca força de voluntat, etc, etc. Però aquest aspecte malaltís el fa una mica de grima, fa una mica de... O aquest altre, el noi amb fruites. Es deia de Caravaggio que era un personatge que sabia representar molt bé. De fet, es pensa que les seves primeres obres estaven destinades al mercat popular i que eren pues, bodegons, fruites, flors...
És molt semblant a Baco, no?, aquest noi amb cistell de fruites.
És molt semblant a Baco. Es diu... que algú diu que eren estudis sobre ell mateix per veure les diferents cara posats en un mirall. Aquí diu que contractava nois i per això et dic lo de la relació que hi podia haver. És una època molt fosca. Fixa que aquest tema, en canvi, els jugadors de cartes i aquest que està fent trampes, sí que era un tema més habitual, sobretot en els països flamencs. Els països flamencs es representaven temes trets de la vida quotidiana i no de molt alta categoria. Per exemple, això, la sort, la bona aventura, per exemple, aquí, pues, bueno, la bona aventura, te'n llegeixo la mà.
Estic sorprès amb els jugadors de cartes de Caravaggio, quan el que coneixem més elemental, és... diguem, de Cézanne, o ja més de les vanguardes del segle XX, resulta que aquest home del segle XIV, ja tractava aquest tema.
Sí. Sí, i no era únic, eh? En aquest sentit, aquest tipus de temàtica de més popular, més quotidiana, no era una temàtica que es rebutgés. I per tant, per això, aquest cas, per exemple, no se saltaria el decoro. Però en canvi, fixa't, aquest nen mossegat per un llarg gardaix. És una cosa estranyíssima, eh? És a dir, aquí tenim, avui us ho he dit un altre llibre que és sobre ell, que és sobre Caravaggio, i en aquí parla de com, per exemple, diu, va pintar un noi mossegat per un llangardaix que només de veure la cara de pànic i de terror que fa, ja et ve pànic i terror en tu. Sí, perquè, quin tema era aquest? Sí, es diu que Caravaggio s'ho va passar fatal perquè ningú li comprava aquests quadres, però és que no sé si nosaltres voldríem tenir uns quadres aquests.
És que provoca una mica de rebuig,
una mica de...
Sí,
són figures,
una sensació estranya,
que són estranyes,
no agradables,
no agradables.
Això em recorda molt avui en dia, que l'art és tan extens, tan ampli,
sí?
Que hi ha gent que, bueno, hi ha artistes que potser tracten temes que
no són gaire bonics de tractar, no?
Com a pròpiament dit, i justament Caravaggio també...
És que és una faceta molt desconeguda d'aquest autor.
Mostrava violència...
Clar, fixa't que si anem a la figura de Baco, per exemple, en aquest cas, aquest Baco que representa, sí que el representa tal i com es podia pensar en un Baco. Bueno, doncs un personatge una mica mòrbid, les galtones inflades, una mica vermelletes, és a dir, mancat de voluntat, de virtus, que diria el Michelangelo, l'altre, l'escultor. I a més, però fixa't que en aquest cas hi ha un tractament de les transparències i del líquid d'una perfecció extraordinària. Vull dir, és un Baco que aguanta a la mà una copa de cristall finíssima, i es veu la transparència, la gerra que conté el vi. Però llavors, justament al costat d'això, més en una figura una mica estranya que sembla que hi hagi per aquí dintre, que alguns tenen teories sobre això, hi ha el tema de la música i dels músics, que són temes bastant habituals també, fan referència als sentits, és a dir, és un pintor sensual. I aquesta paraula sensualitat ens l'hem oblidat moltes vegades, i la sensualitat surt... És a dir, aquests personatges exciten no sé què, però són realment ambigus, excitants, no fan referència als sentiments.
Molt joves, oi, també?
Molt joves.
Joves, molt... estem parlant de quasi adolescents.
Estan al límit de l'adolescència i la joventut.
I entre la joventut,
amb unes mirades una mica...
perdudes.
I provocadores,
sí,
alhora,
també,
aquest
també.
Nen tocant el llaüt, però en canvi, fixa't aquest, el cap de la medusa. Tu ara mira aquesta
quina
mirada.
Força, sí, quina mirada,
una força, quina potència. Una força impressionant. Sí. Aleshores, clar, el cap de la medusa, és un tema mitològic, la Gorgona, aquest cap ple de serps, i era un dels temes que s'havia utilitzat més habitualment. De fet, ja Leonardo va crear-ne una, per posar en els escuts o les rodeles, els escuts rodons que es portaven inclús, bueno, moltes vegades per fer les armadures de parada que es deien, per aterrir, per aterroritzar l'enemic. De la mateixa manera que la mirada de la medusa aterria els que se la trobaven, doncs a un escut amb aquesta imatge deixava paralitzats els del bàndol enemic, no? Però és clar, en aquest cas el cardenal Del Monte va ser aquesta l'obra que va comprar, la que li van presentar i li va semblar interessant, de fet ho és, i terrorífic alhora. Li va semblar que aquell personatge, aquell home que vivia gairebé de la caritat al carrer perquè no trobava públic i de més, tenia un no sé què que valia la pena de tenir un compte. I després sabem que aquest mateix cardenal regala aquest quadre a un duc, a un noble, se suposa que per fer-la servir en aquest sentit. Però, curiosament, Ripa, que és l'autor d'una iconografia, diu que en aquest cas Caravaggio volia donar un sentit més filosòfic, i que era la idea de que moltes vegades allò que paralitza a l'ésser humà són les seves pròpies pors interiors. Si no hi ha res que et paralitzi més que tenir por de tu mateix, no confiar en tu. Aleshores seria el triomf de la raó. Si les teves pors les racionalitzes, deixen de ser insuperables. El triomf de la raó sobre la persona.
En aquesta època...
Boníssima, aquest contingut, sí.
Quan tu veus això, dius, vale, això és Michelangelo.
En aquesta època que era tan... que estava tan en voga la religió catòlica, tants temes clàssics, no?
Mitològics,
mitològics,
sí.
De l'època de l'antiga Grècia. Per què? Era una referència que tenia...
No era un tema que fos estrany, eh? Tu tingues en compte que depenia del client el tipus de temàtica. És a dir, si jo sóc l'església... Clar, en aquest cas no, eh? Aquests primers no. Però vull dir, si tu ets església, veurem com a partir d'ara, a partir d'aquell que comença a treballar pel cardenal Del Monte, ja veuràs com la majoria de temes són religiosos. Vale? Per què? Perquè qui és el seu client és l'Església. Si el teu client és la monarquia, segurament et demani molta temàtica de tipus mitològic. Si el teu client és la burgesia, segurament et demani molts temes relacionats amb la vida familiar o amb els diners, etc, etc. Doncs, fins aquí hem vist un Caravaggio que té la seva pròpia manera d'expressar-se, és la seva, però que no té públic, fins que fa aquest tema de la medusa i vale. I llavors veurem com que el seu client és l'Església, la temàtica serà eclesiàstica, però sempre de nou tornant als límits del decoro, tenint en compte que aquests límits podien ser prou amplis. Per exemple, al barroc que li interessaven tres coses. Primer de tot, li interessava impactar, i clar, això és impactant. Per què és impactant?
Perquè es veu el patiment, no?, d'aquesta persona.
Que li estan tallant el coll. I no només li veus el patiment, sinó li veus la sang com salta a xorro.
Sí, sí, un raig de sang.
Ara, si tu talles les artèries, patapam, el que surt és a... Llavors això es veu. Doncs, curiosament, un dels temes que més trobaràs amb Caravaggio serà els temes de les decapitacions, des de el David de Capitán Goliat fins a Salomé Sant Joan, fins a... Però és un tema, a més, els quadres de Caravaggio són de temàtic, són de format gran, i de cop i volta, per com estan, el cap aquest et cau als peus.
I llavors manté, doncs, aquesta mirada que tenia pertorbadora,
exacte,
no? I la potencia,
exacte,
fins i tot.
Exacte. Doncs clar, si tu dius, bueno, jo com... Clar, l'Església Catòlica què vol? Vol que el missatge que dona Per exemple, has de ser prou fort a la teva fe com per fins i tot resistir el martiri. Vale. Aquest missatge t'ha d'arribar. Doncs, si jo faig segons quins quadres, pausats, tranquils, sense clarobscurs, etc, etc, com el Renaixement, t'arribarà relativament. Però si és això, aquest missatge t'arriba segur. Aleshores, clar, vol impactar...
I no et deixa indiferent,
evidentment. I no et deixa indiferent. Vol emocionar... Fixa't en aquest. Aquest és un dels molta quantitat de Davids aguantant el cap de Goliat. Us en recordeu del David de Miguel Ángel?
Res a veure. Sí, la nit i el dia.
Fins i tot els Davids de Verrocchio i de Donatello, on, bueno, apareixia el cap, els peus del David i tal. Però aquí és un d'aquells jovenets que tu deies, tots s'assemblen en realitat, estan en aquesta franja d'edat, que aguanta pels cabells el cap de Goliat, que està encara viu, sembla que encara estigui, perquè els ulls els té mig tancats, i que se'l mira amb una cara de pena, commiseració, diríem en castellà.
Totalment. O sigui, és que és molt diferent tant per la tècnica, la llum, la posició, fins i tot el moment que tria,
El moment que tria. És a dir, ha agafat el cap i te l'ensenyen a tu, espectador. És a dir, són quadres que estan pensats per un efecte teatralitzant. El barroc és molt teatral. Aleshores, si tu agafes... Fixa't aquesta llum. La llum ve de la banda dreta, arriba com si fos un focus, això és un teatre pur. El fons queda absolutament negre, això és el tenebrismo. Clar, venim del manierisme amb tots aquells tons que havíem vist en el Greco i de més, i bé, Caravaggio, especialista en deixar malament els anteriors, això ho deien, Caravaggio és estrany, perquè deixa malament els anteriors, no els reconeix, i bé, fa això, i llavors educar. I d'aquí és un tema religiós molt ben tractat, és el martiri de Sant Pere. Sabeu que Sant Pere va demanar ser crucificat, però de cap per avall. Aleshores, per no faltar...
No ho sabia, i per què? Per què ho va demanar així?
Per representar com penediment pel fet d'haver traït a Jesucrist. Llavors, jo que arribo al final amb el mateix martiri que ell, però encara més, no? Com si diguéssim, de cap per avall. Vale. Yeah. Aleshores, fixa't que fa una cosa molt curiosa, que és fer el moment just en el que estan alçant la creu, vale? I la força que tenen aquests personatges amb aquests escortos impressionants.
Tres personatges intentant aixecar aquesta creu,
Dos
d'esquenes.
Exacte. Uh-huh. El cos de Sant Pere.
Epa. I Sant Pere també diu molt el seu rostre, eh?
Exacte. Com Sant Pere que està... però que no està de cap per avall, perquè seria una falta de decoro. És a dir, com pots posar un sant de cap per avall, no?
Està al límit, eh?
Està
en plena acció.
Tenia molta acció.
Tenia, és a dir, és agafar l'instant, un instant. És la pintura feta a temps. És un instant. Totes les pintures de Caravaggio estan... en un instant precís. I fixa't que els jugadors de cartes, el nen del llangardaix, i si tu et mossegues un llangardaix no et quedes quiet esperant que et vagi mossegant, treus la mà. Doncs això està en aquest moment just. Aleshores, bueno, tenim aquest personatge tan estrany, del que deien que era això, extravagant, i resulta que el tenim, ho veieu, en aquest grup de... O sigui, amb un gust especial per els temes violents. Ell ho era, de violent.
Sí, sí.
Ell era violent.
Era un home que precisament no era pacífic, no? Tenia un caràcter així potent, violent.
Tenia un caràcter violent, fort. De fet, tindrà problemes amb la justícia. El tenim molt ben documentat de 1600 a 1606, 1609, justament pels problemes que pateix amb la justícia. Sempre havia sigut una miqueta buscarrons i tal, però a partir d'un cert moment la cosa va més enllà. Fins i tot sembla que va matar un home. Per una discussió tonta, un joc de pilota que era un semblant al tennis nostre.
I el va matar per això.
Però, bueno, estava una mica exaltat i per comptes de punys tenia una espasa. Però fixa't que el tema de la... Mira el moment en el que Abraham està a punt de tallar-li el coll el seu fill Isaac, i sort que un àngel l'impedeix, però
la cara del fill d'Isaac és de patiment total.
Clar,
d'una por.
Com tu pots explicar-te que el teu pare t'agafa i et talla el coll amb el ganivet que tens allà? És a dir, és que tu ja estàs completant l'acció amb la mirada. I després tenim aquests temes, per exemple aquest Narcís.
Aquest és preciós, aquest.
Aquest és molt curiós, sí. Molt estrany, perquè què és el que passa? Sabeu el mite de Narcís,
sí, estrany,
no?
Sí.
Que mor ofegat, contemplant-se ell mateix, d'ahir ve la paraula narcisisme. Però fixa-t'hi bé, perquè quan tu et fixes, és a dir, Caravaggio t'obliga a mirar l'obra amb calma, quan tu t'hi fixes i et delectes com el Narcís en la teva visió, què et passa? Ara mires el Narcís a la part de dalt i mires el Narcís que es veu reflectit i algú hi has de veure.
És més gran.
És més gran, sí. Més,
te n'adones? Sí. A mi aquesta obra em fa pensar molt amb la mirada de l'ésser que es mira a través del mirall i que va veient la seva pròpia evolució vital. Aquest tema tractat així no s'havia tractat mai. És a dir, fixa't que nosaltres a vegades parlem d'autors, tu parlaves per exemple d'autors contemporanis, que tenen relativament fàcil ser, bueno, originals, extravagants, buscar... Però en aquesta època ja hi havia autors com aquest que hi fan fent aquestes coses? I qui les accepta, clar, perquè això sí que és saltar-se el decoro.
Una pregunta, això que planteja de Narcís és un mite també, és un mite grec? El Narcís és un mite
sí,
grec?
Sí, 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 sí. Ah. Forma part de la mitologia grega i d'aquest personatge, però esclar, mai el personatge que es mira que es veu reflectit a les aigües apareix amb aquest tipus de reflexe. I què està passant?
A més m'encanta aquest reflexe, la composició, no? La llum en la part de dalt, no?
Sí, el tema del clarobscur era un llenguatge molt típic, no?
Molt típic de Caravaggio.
O hi havia altres artistes que també l'estaven treballant en aquell moment.
En el cas nostre, per exemple, de la mateixa època aproximadament, hi ha Rivera, l'Espanyoletto, que treballa a Nàpols. I fins i tot a la primera etapa de Velázquez, l'etapa sevillana, és una etapa tenebrista, una etapa de clarobscur. Però el que és molt important de veure és que aquest clarobscur va unit a un tipus d'opció, que és, i aquí també entrem en una falta de decoro, per representar personatges de la Bíblia o per representar personatges religiosos i demés, jo trio gent del poble. Això era inconcebible. Ja sé que la Bíblia diu que Sant Pere era un pescador, i que els altres no eren, però amb ells ells pensaven que si eren sants se'ls havia de donar una certa dignitat, i per tant tu no pots agafar un senyor que veus pues, no sé, venent
fruita,
o el que sigui al mercat, o un mateix pescador, per posar-lo com a model de les teves obres. I això ho feia Michelangelo Mesiri de Caravaggio. I Michelangelo, quan li deia, és que jo no tinc per què copiar els pintors, perquè la natura ja em dona els models. És a dir,
una vegada més descobrim un artista, no? Capaç de trencar esquemes.
De trencar-ho tot.
I m'agrada molt d'aquesta que veiem de Narcís, fins i tot les teles de la roba.
Fixa't
com dibuixa, no? Que dèiem de la precisió.
Té un domini del dibuix i té un domini del color extraordinari, però penseu que això ve després de... O sigui, el seu mestre, el mestre de Caravaggio, és un mestre manierista. Aleshores, ell per això diuen trenca amb els mestres, que és el que un bon deixeble fa. Fixa't, aquestes cares tan absolutament realistes.
Les cares, les ungles, la brutícia, no?
Entrem en una etapa, que és la del 1600 en endavant, on justament amb els èxits de Caravaggio en el món de la temàtica religiosa, són quadres de gran format, espectaculars, que la gent diu, bueno, aquest senyor està sempre en els límits, però en certa manera això hi agrada. Al mateix temps, el seu caràcter es va fent més dur i és quan entrem en aquesta etapa de plets continus. Fa la conversió de Sant Pau, fa la crucifixió de Sant Pere. Fixa't que en aquesta crucifixió de Sant Pere és veure'l al detall, el que tu deies, per exemple, de la roba. o de la sensació de força, de tensió,
les forces de tensió de la mà, ah, no? Les venes, els...
és un domini absolut de lo que seria la, mira, aquesta panxa que es veu ben bé, la textura de la carn no és
el
la mateixa, mugró,
el pit.
Ara,
l'anatomia és interessant, no? La que es mostra,
i l'escorzo és importantíssim, uh-huh. Però sobretot la capacitat que té de reflectir, per exemple, l'edat de la pell, l'edat de la carn. O sigui, la carn d'un nen o d'un noi o d'un avi no és la mateixa. Llavors aquesta capacitat és extraordinària. Llavors, clar, això feia que fos admirat i que fos protegit. Inclús l'Església acceptava les seves extravagances, és a dir, és un cervell extravagant, però deixem-lo fer, perquè realment les seves obres, si el que volem és impactar, emocionar i que el missatge arribi,
arriben.
Mira aquesta, per exemple, que és la incredulitat de Sant Tomàs.
Però jo crec també que arriben perquè hi ha un contingut humà important.
Clar.
L'expressió, el dolor, el sofriment...
Però fixa't que això, la gent estava molt acostumada a sentir aquests passatges, els sabia de memòria, vull dir... quan tu parles amb una persona que té unes mínimes nocions de doctrina catòlica de la incredulitat de Sant Tomàs, veu l'escena, però ell és capaç de fer això que dius tu, és a dir, en aquesta escena
humanitzar la divinitat,
ara,
no? D'alguna manera.
Fixa't que arriba Jesús després de la mort i en falta un de deixeble, que és Tomàs. Quan els altres li diuen, hem vist a Crist ressuscitat, ell no s'ho creu. Si no li poso el dit a la llaga i no m'ho creuré. Què ha fet aquí? Ha fet això.
És fantàstic.
Aquest és fantàstic. Sí. Tu veus com Jesús agafa la mà de Sant Tomàs i li diu, va, posa'm. O sigui, tu penses
tu
en allò,
jo
veig que m'esborrono.
Sí, 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 sí.
Clar, és el que dius, no? Pintar, aquesta manera de pintar doncs, els sants, no? Les divinitats, com si fossin gent del carrer. No?
Us en recordeu?
Amb aquesta curiositat de, deixa'm veure tocar la ferida.
Saps? Us en recordeu d'allò que li van dir, que li van criticar en el Greco? Li deien, les teves figures de sants no mouen a la devoció. Clar, aquesta sí.
Totalment.
Clar, aquesta és totalment. I fixa't que després, fent estudis i de més, resulta que a sobre, per a Mas Inri, hi aplica el nombre auri, que ja és
com Dalí,
l'obsessió pel nombre auri, per les matemàtiques. La matemàtica i l'art tenen molt a veure, no trobaríem perfecció si no trobéssim matemàtiques en l'art, però realment a vegades no es veu, però ho sabem, vale? Us deixaria amb una reflexió, després de passar per tota una sèrie d'obres que ens hi podríem estar anys,
però se'ns acaba el temps,
amb una reflexió que és el Nova Mas d'aquest límit del decoro, que és aquesta obra. És la mort de la Mare de Déu. Aquesta la vam treballar l'any passat en el seminari i vam fer-ho a través d'un recorregut sobre com s'havia tractat aquest tema al llarg de la història de l'art. La Mare de Déu morta, els deixebles al voltant i tan tranquil·lament. Aquí passa el mateix. Però què és el que passa en realitat? Que aquests deixebles que estan tristos per la mort de la Mare de Déu estan tristos per la mort d'un personatge que, si nosaltres el mirem bé, veurem que és realment una persona morta. O sigui, per fer de Mare de Déu, i aquí ve l'escàndol, es va triar el cos d'una dona que s'havia trobat ofegada al riu, amb estat de descomposició, per això està inflada, i resulta que aquesta dona, per a Mas Inri, sembla que havia buscat la mort, suïcidi, tema tabú, l'únic pecat que no és perdonat per Déu, els suïcides no podien ni ser enterrats en un cementiri.
Sí, sí.
I a més, sembla que era prostituta. Aleshores, clar, com tu t'atreveixes a utilitzar com a model per la Mare de Déu aquesta figura. Aquí ja ve... O sigui, és un personatge que continua... Ara, l'efectisme és extraordinari. Però clar,
a qui
se li acordeix fer això? Quan sempre la Mare de Déu era la figura de la perfecció. Mira, per exemple, Murillo. que és el que fa, agafa una noieta perfecta, és a dir, tocava això? El que toca amb la Mare de Déu per representar justament que és un personatge sagrat, sant, és que no hi hagi cap mena de taca, de cosa, és a dir, al mateix temps s'està intentant imposar el dogma de la Immaculada Concepció.
I ell totalment ho rebutja, doncs,
ell fa això
perquè no vol plasmar aquesta bellesa, sinó no, la realitat,
la
no?
Realitat.
Sí. El patiment o la
foscor. I clar, i on queda aquesta figura? És a dir, és una figura estranya fins al màxim, que realment ens fa pensar en la possibilitat de transgredir els límits si un vol. Si és un pintor que està contínuament a la recerca de noves maneres de dir. No crec que ell busqués el provocar per provocar, però sí que li va semblar que aquell cos mort era el millor per representar una persona morta.
No tenia por, segurament.
No tenia por.
D'anar fins al final.
No, jo crec que no tenia gens de por. De fet, era una de les coses que més va cridar l'atenció dels seus, per què et poses amb aquests lius?
Sí, sí, no tenia
necessitat. Està molt compromès amb la seva obra, perquè si no aquestes coses tampoc les assumeix, les vols assumir.
No,
evidentment. No. Se'ns acaba el temps, però només volia que ens diguessis molt breument com va ser el seu final, perquè em sembla que va ser tràgic.
El seu final va ser tràgic, perquè havia fugit de la justícia, sembla que al mateix temps estava malalt de malària, i es va trobar mort en una platja, però és la segona vegada que fuig de la justícia acusat d'un crim, i per tant tràgic del tot. Clar, si tu dius va morir de malaltia, és veritat. Si dius que mor a causa de la seva vida desordenada, també és veritat. I si dius que mor, doncs mira, no se sap ben bé com, també és veritat, els tres factors s'ajunten, que és una mica el resum del que seria la vida d'aquest personatge, del qual jo penso que ens costarà molt treure l'aigua clara, perquè ell mateix va deixar molt pocs escrits sobre la seva obra, les seves intencions, va deixar poca cosa. El que més sabem d'ell és en aquest últim període i per problemes amb la justícia.
Sigui com sigui, el cert és que ens queden les seves obres que perduraran per sempre i perquè les gaudeixin moltes generacions. Que vagi molt bé, Rosa, Gerard.
Moltes gràcies.